Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Preparat, a punt, puntual, pentinat. Sergi Pàmies, Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estem?
Ara estàveu parlant de gent que feia pudor, no?
Bueno, ha estat un apunt. Això la Montse, jo, entre la Montse...
Jo?
I ha fet un comentari.
No, que ara m'estaven explicant.
Gent coneguda, que fa pudor. Està bé.
Bueno, hi ha persones d'aquí que ara ha sortit un tema i m'explicaven de companys de feina, que m'ha dit una cosa.
Que jo faig
pudor. Que, no, de tu no, però m'ha dit que a la seva vida professional s'ha trobat més dones que homes, que els hi passa això.
Bueno, perquè ell s'acosta, segurament, la persona que t'ho explicava, s'acosta perillosament massa a les dones que no als homes.
Vols dir que és una persona que s'apropa massa a les dones?
Home, és clar, no puc dir.
Més doncs jo m'hi trobo més homes, veus? És curiós.
Hombre, sempre hi ha...
Clar, perquè també et passa al revés.
Home, no, perquè se'ls hi notava de lluny, t'asseguro que no era...
En acostar-se, en canvi, entre homes no ens ho notem, perquè et posem com a mínim 2 o 3 metres de distància.
Sempre s'ha dit de Pipi Estrada que té halitosis, per exemple.
Ah, sí?
Bueno, molt sovint.
Halitosis és un mal que, a més, conec alguns membres de la professió que la pateixen i és tremendo, eh?
A mi m'agrada. Que em gasegin amb halitosis, m'agrada. Que me pongan aquí a la nariz. És com un anestesi, és com el cloroformo. Me quedo dormido y ya me pueden operar. Al dentista, llamo a alguien que tenga halitosis, que me vaya dando y me pueden quitar ya las muelas que haga falta.
Home, és motiu de divorci, em sembla, legal, per l'església.
Sí, sí. No, és motiu per acabar un programa.
Aviat haurem de començar a buscar motius per casar-se.
El Sergi avui es vol parlar, per començar, de la llibertat, no?
Sí, o sigui, els dos conceptes que tractarem avui, si tenim temps, és la llibertat i el respecte.
El respecte.
La llibertat relacionada amb dos temes candents i peixos frescos,
a veure,
que són anava a dir la renovació d'Obama, no, el jurament aquest que
ha fet la comèdia. La reelecció.
No, la reelecció va ser fa dies, però...
La reelecció seria el nou jurament.
El nou jurament d'Obama, que va fer un discurs en el que va tornar a parlar de manera enfàtica i grandiloquent de la llibertat, i l'altra és una notícia potser no tan important a nivell polític, però jo crec que molt més important a nivell social, que és l'apertura d'aquest nou meganúvol portal internàutic anomenat Mega, en el qual un delinqüent amb llibertat provisional es permet obrir amb tota mena de suport mediàtic per part d'una cort de papanatistes més pirates que el mateix Barba Blava, una nova manera de fer que la pirateria sigui legal. Aquesta és de... Però ho fa en nom de la llibertat. I això també m'ha cridat molt l'atenció, perquè normalment, per exemple, Al Capone, quan veia els seus negocis, doncs no apel·lava a la llibertat. Sí que deia, en l'època de la restricció de begudes alcohòliques i de la llei seca, que ell creia que la gent havia de tenir la llibertat de poder-se prendre un whisky. I això li va permetre organitzar a Chicago doncs, tots els tuguris i els espiquisis on la gent hi podia veure. Per tant, també utilitzava el concepte de la llibertat. Com aquest concepte de la llibertat s'utilitza? Per cert, en el Mega aquest va fotre tot un xou amb una publicitat gratuïta, perquè n'han parlat tots els mitjans de comunicació.
Bueno, per això, per exemple, un altre gran especialista en fer que els mitjans li fem publicitat gratuïta és el de Ryanair.
No és el mateix.
Bueno, ell filtra notícies que són falses.
Sí,
o sigui, per exemple, que cobrarà per anar al lavabo. Tothom ho comenta i és fals.
Toni,
o que els passatgers aniran drets.
Crec que l'Oliri seria un cas de pallasso mercadotècnic, que utilitza tàctiques d'espectacle per fer-se notori, però a partir d'una estructura legal. L'altre és un delinqüent en llibertat provisional. I aleshores, l'element que xoca més quan llegeixes coses sobre aquest home que no vull anomenar és que l'adjectivació. Per exemple, quan parlen de Fèlix Millet, doncs li diuen... condemnat, li diuen de tot, amb naturalitat,
bueno, perquè
és
ell,
confés,
exacte.
I aleshores no hi ha cap problema. Però en el cas de la bèstia part d'aquesta, li diuen controvertit. Fixeu-vos. Fixeu-vos com les notícies, RAC1, TV3, El País, qui sigui. Tu poses i diuen el controvertit. Escolti, no és un controvertit, és un xoriço. A veure si ens entenem. Les coses, si diem controvertit, no. El Fèlix Millet no és controvertit. És un senyor que va agafar uns diners que no eren seus i va confessar que els havia utilitzat per lo que no era les seves... Diners de tots. Doncs l'altre que fa, doncs, posa en circulació un producte que permet que coses que no són d'ell pròpies, les que ell no circulin de manera legal gairebé tot arreu, legal en algunes zones, perquè la veritat és que l'estructura legal que ell t'ha muntat ara ho és de legal, però ho és allà, i ha creat, doncs, contribueix a tota una cosa que no és culpa seva, vull dir que això ve de lluny. I això crea immediatament els grans defensors de la llibertat. O sigui, el pitjor que et pot tocar ara amb un sopar, amb un berenar, amb un ascensor, amb una cua de l'atur, amb una cua del súper, al pàrquing d'un prostíbul, és que algun tio et doni la tabarra sobre que baixar-se coses a internet és un acte de llibertat.
Aquí quan... hem mantingut discussions intenses entre, per exemple, Quim Monzó i Montse Llussà o Josep Maria Bunyol...
Però és que és legítim. Però en comptes de que cadascú defensi els seus propis interessos, per exemple, molta gent que defensa els drets d'autor només els defensa perquè ells en tenen. Per tant, és un interès particular. Jo puc dir, home, a mi la pirateria estic en contra perquè jo no vull que a mi em fotin quan jo vagi a cobrar el meu 10% pels meus llibres. Però també puc dir, també puc fer per elevació un discurs dient, a part del meu interès personal, té l'avantatge de que així la gent que fa coses, igual que el tio que fot corbates, doncs cobren alguna cosa, que no estaria malament. Però llavors, contra això, hi ha tot un discurs sobre la llibertat i l'ús que se'n fa. Els que defensen la pirateria legítimament, perquè només faltaria que la gent no pogués expressar-se, tenen dos o tres tòpics que són, ho dic perquè us els trobareu, i l'autoajuda, el que intentem és donar instruments per defensar-se de les agressions bàsicament dels tabarres. Per exemple, et posen l'exemple de la música, que és una de les coses, i ho vas repetint, i de tant repetir-ho la gent s'ho acaba creient. La teoria és la següent.
Sí, a veure.
Amb els Spotify's i totes aquestes coses, el que es aconsegueix és molta més difusió. La gent, a l'accedir gratuïtament o amb un preu molt mòdic a unes plataformes brutals de comercialització de música, tenen molt més accés, molt més interès i, per tant, més necessitat, més gust per la música. I aleshores els músics, potser no cobren a través del que són la remuneració clàssica i convencional i potser superada d'abans dels drets d'autors, però sí que tenen més concerts. Això és una cosa que us ho dirà tothom. Pregunta que heu de fer quan us diguin això. Què passa amb tots aquells músics que estan morts? Per exemple, Herbert von Karajan. Senyor Karajan no pot actuar demà a l'Hospitalet perquè està a Spotify i és cool escoltar-lo. I forma part d'una filarmònica, que és la Filarmònica de Berlín, que se subvenciona gràcies a un segell discogràfic que es diu Deutsche Grammophon.
Sí.
Si la Deutsche Grammophon se'n va fer punyetes perquè qualsevol pot escoltar, aquella filarmònica ja no pot actuar, perquè ja no té manera de finançar-se. Això és un exemple de les conseqüències que pot haver-hi. No vull dir que totes són dolentes. Potser els Manela els hi va bé, però a la filarmònica, per tant, quan parlem d'una cosa, hem de parlar de l'altra. Per tant, el tòpic de que més música en expansió, més accés a música gratuïta, més concerts, només serveix a uns quants músics, que sí que els hi va bé, però hi ha una...
No generalitza.
Per exemple, a tots aquells músics que no els agrada fer concerts. Per exemple, hi ha un músic famosíssim de la història de la música clàssica, un intèrpret, que és Glenn Gould, que no suportava fer concerts, i aleshores només feia gravacions, i vivia de les gravacions. I a les hi ha obres de Bach que hi va registrar, que són les més famoses, les variacions Goldberg. Bueno, doncs aquest home, les variacions Goldberg, si les posa a Spotify després d'haver-hi dedicat 20 anys de la seva vida, pues no cobrarà un duro, perquè ell no vol fer concerts. No vol. No té cap interès. Ara, no val Primavera Sound. Vull dir... No tot és un suplement, no tot és el time-out. O sigui, el món va més enllà del time-out. I aleshores, a vegades, quan ens diuen aquest tòpic, això és bo de saber-ho. També diuen una frase que, de totes, potser és la més repugnant, que és, estem vivint un canvi de paradigma. Quan us diguin això, pistola. O sigui, no, és un dels eufemismes per dir-te a robar. canvi de paradigma és que la gent faci coses i deixi de cobrar per fer-les, que és el gran problema d'aquesta revolució que s'està produint gràcies a homes controvertits. És a dir, un tio que entra al Passeig de Gràcia amb un bulldozer i s'emporta tots els bolsos del Loeb no és controvertit. És un tio que ha fet un butrón i sí, se'l pot detenir. Uh-huh. Un tio que va a un poble de Balaguer, agafa l'advocat, el lliga a la cadira, uh-huh, li fot una pistola, aquest tio no és controvertit. Però, en canvi, si tu ho fas això en nom de la llibertat... Dels...
Bueno, i també amb el nom de la cultura.
Sí, de la lliure circulació. Per això apel·lem a la llibertat. Ara deixem el Vega i anem a l'Obama. L'Obama, què fa l'Obama? Fa tota una exhibició de llibertat en una de les potències que més demostra que la llibertat té límits, que és el que la fa especialment interessant. Per tant, davant dels grans apòstols de... Que això en l'autoajuda n'hi ha molts, eh? Mm. Tu, o sigui, el que diu l'autoajuda convencional és tu ets lliure fins on tu vulguis ser-ho, i depèn de tu. Això és una merda. Per què? Perquè la realitat és que la llibertat per si mateixa ja porta. És una mica com quan vas al Bauhaus, que parlàveu abans.
Sí.
I les coses tenen un funcionament, un full d'instruccions, uns cargols... Mm. Cal fer unes determinades coses perquè
per
s'aguantin.
Sí.
I la llibertat és igual.
Això sí es munta.
Llavors hi ha tio que diu, no, a mi me la peles. Jo agafo els prestatges aquests i els foto com em surt dels collons. Molt bé, caurà. És a dir, hi ha gent que es creu per sobre de com funcionen les coses. I una de les coses interessants del discurs d'Obama i de tot el muntatge aquest brutal, que és una obra de teatre meravellosa que vam veure ahir, és que tot això és el full d'instruccions de Bauhaus de com funciona al màxim o un nivell molt alt del que es pot aspirar com a llibertat col·lectiva, perquè un altre dels topis és la meva llibertat acaba on comença la teva. Frase que us recomano que aquesta nit, si
aquesta,
teniu 5 minuts...
Aquesta que li trobes?
Home, pensa-hi. No vol dir res. Què vol dir que la meva... O sigui, jo, Sergi Pàmies, la meva, acaba on comença la teva, Toni Clapés. Això no té cap sentit. O sigui, hauria d'haver-hi un tipus de llibertat que tots dos...
Això vol dir que arriba...
Que no pots, fins que facis mal amb un altre.
Fins que molesti el del costat.
Però és que l'altre li pot molestar la cara que tens i que siguis pelut. Per tant, no seria aquest la definició filosòfica i real.
Bueno,
o sigui,
però és un...
Hi hauria d'haver un nivell de tolerància que fes que la gent ha de ser lliure malgrat que nosaltres ens pugui molestar o no.
Però on estaria el límit?
A la llei. Per això s'ha de construir tot el full d'instruccions del Bauhaus.
Si anem a parar la llei, la llei t'hi pots tirar
anys. Sí, però què fa l'Obama? L'Obama accepta unes regles del joc que li fan jurar, que també és molt sospitós que tu hagis de jurar. Tu has sigut nomenat per la força del poble, mm-hmm, i sufragi universal, president dels Estats Units. Arribes, fas un discurs... a més, has de jurar? Doncs sí, has de jurar. Aquí fem una cosa que està molt bé.
Primer aquí també passen davant del rei i
sí,
fan un jurament.
Fan una cosa sensacional aquí, des de fa anys, que prometen per imperatiu legal. Que això us ho explico. És a dir, primer es jurava, però què passa? Que el jurament tenia un component catòlic.
Yeah.
Es feia amb un crucifix,
sí,
la Bíblia, el copó...
Bueno, encara ho fan, segons quins governs.
Sí.
Els darrers juraments del govern del Partit Popular ho feien amb un crucifix davant del rei.
Sí, però hi ha la possibilitat de que tu juris. Mm. Jo crec que això és una bona solució laica de tota aquesta parafernàlia, també te la podries estalviar,
firmant
un contracte, per exemple. Però bé, el cas és que tu fas el jurament. Però, de seguida va començar a aparèixer diversos polítics que estaven en contra de la Constitució, la qual et feien jurar. Perquè no l'havien votat, no se sentien representats. Què van fer? Van inventar una fórmula que és prometo per imperatiu legal. Que em sembla, per exemple, que l'Artur Mas l'utilitza. És una manera de dir, jo prometo això, però si m'hi he de cagar, m'hi cagaré. Que és molt bona fórmula. Perquè això sí que és un acte de llibertat. És a dir, vostès m'obliguen a fer una cosa, és a dir, els cargols del Bauhaus per fer els prestatges, em sembla, vostès m'obliguen a tenir-los així, però jo tinc la impressió que si tragués aquest cargol i en posés un altre...
Bueno, millor queda millor.
També aguantaria.
Clar.
També aguantaria, i vostès no em donen opció, perquè a vegades vas al Bauhaus i et donen la prestatgeria feta. Mm. També te les pots fer tu, amb diverses mides.
Però si te la donen feta?
Sí, n'hi ha unes que estan es fetes...
Que no hi he anat mai. No...
Ha, home, és de les experiències. Jo no hi havia anat mai, vaig anar fa poc. El Monzó me n'havia parlat molt.
El Monzó hi viu allà. Entre això,
i em va agradar molt una cosa que no he vist enlloc, que és... Aquest incís potser m'estic allunyant.
No, m'interessa perquè com que no hi he anat...
Mira,
no hi he anat,
em va interessar molt que... Les escales mecàniques...
Sí.
entre una escala que baixa i una escala que puja, hi ha un espai. Mm-hmm. Doncs aquest espai al Bauhaus l'aprofiten i posen coses.
Bueno, això està bé.
Per exemple, allargos, alots, draps.
Bueno.
I tu, mentre puges i baixes, pots continuar comprant. Que era un espai que no s'havia resolt.
El Corte Inglés no el tenen aprofitat.
No, no. Jo no havia vist cap lloc comercial en el que aquell moment en què tu estàs pujant i baixant et servís també per consumir. Ho vaig trobar extraordinari. Uh-huh. Em vaig emocionar, vaig pujar 3 o 4 vegades, vaig comprar 5 gallargos i 7 o 8 draps, uns draps que no trobes, aquells draps que tenien els taxistes, saps?
Sí,
els taxistes
sí.
Que tenen
la,
els draps.
La gamusa.
Sí. La gamusa de diversos colors i textures.
Sí. Allà
doncs això està ficat entre les dues...
Escales.
Sensacional. Uh-huh. Pàrquing ample. Uh-huh. Vull dir, no d'aquell pàrquing que diu hi ha pàrquing i quan entres no hi cap el cotxe al lloc, a la plaça.
Sinó... Pàrquing que dóna gust.
Un pàrquing. El que seria un pàrquing, que tampoc té molt secret.
Sí. I a la prestatgeria feta, muntada?
La prestatgeria muntada. I aleshores, si tu, pel que sigui, necessites unes altres mesures, tens una altra opció...
Que te la muntes tu.
Ja. Una mica te la fas a mida, però amb unes mides també estàndard. No?
Ja.
Llavors,
ja.
La llibertat és això. Si algú vol entendre la llibertat, anar al Bauhaus.
Uh-huh.
Per què? Perquè et dona tot el que és la concepció de la dificultat i de que és una cosa tècnicament
podem.
Difícil. I tu no pots dir que hi ha un canvi de paradigma amb la prestatgeria. La prestatgeria és el que és. Tens diversos models, diverses opcions, això és llibertat.
Sí.
Pots triar del que hi ha. I no pots anar contra la tradició, contra els tios, la ciència, que són els que s'han preocupat de que els prestatges i tot lligui. No pots menysprear tot això i dir, no, és que jo la tinc molt grossa i ara el que faré és que, en comptes de ser un xorizo, seré un controvertit. Per tant, la lliçó que ens dona aquesta setmana és que la llibertat és la Bauhaus.
Molt bé.
Sí,
molt
per fer-ho senzill. Anem al respecte.
Al respecte, a veure.
Respecte al Víctor Valdés.
Sí.
Víctor Valdés va aparèixer fa uns dies insinuant que ell no tenia massa il·lusió de renovar i sobretot que creia que no acabaria la seva carrera professional al
Barça.
Què li passa?
Però per què plora?
No ho ha superat. No. Digues, va.
Llavors va fet un comunicat als seus...
Bueno, ell va fer un apunt de que no...
Sí, ell va insinuar-ho perquè a veure si algú del club se n'adonava. Que això també el club devien estar dormint. El cas és que ell ho va... No ho va anunciar, perquè no ho va anunciar, i a més es va queixar i va fer allò que fa i que ploro una mica.
Sí.
No m'estimen. Altra cosa que no entenc. Per què t'han d'estimar? A veure, vens aquí a RAC1 cada dia a treballar, tens un sou, has firmat un contracte, a baix et saluda, ningú et ve a donar puntades de peu al ventre, en principi, que jo sàpiga,
pot haver-hi
una informació que jo desconegui, però en principi no, i... No, però estimar-te, vaja, i a més, és un lloc molt difícil, la porteria del Barça, no? Si és un lloc tan difícil, saps? Vull dir que, a vegades, hi ha en l'explicació de notes, no et diré una paranoia, però sí un sentit molt acusat de...
Falta d'estimació.
Ara, de que és més important...
De que no t'estimen.
El reconeixement que tu tinguis que qualsevol altra cosa, no? Que és absolutament legítim i una decisió personal. Quan el Barça convoca en el Víctor Valdés i els seus representants per negociar, ell diu, escolti, no cal, perquè jo me'n vaig. No, avui. Quan acabi aquest contracte, crec que ha acabat la
el
meva
2014.
Etapa, cosa que em sembla collonuda, me faltaria. Més, ha sigut un porter dels més rendibles que tindrem en molts anys. Molt bé. Actitud del club, l'endemà. Tothom, evidentment, l'endemà doncs, hi ha una reacció lògica dels aficionats, uns dient que se'n vagi, uns que és un traïdor, uns com el senyor...
És un traïdor a la calle!
O com fa 2 minuts el mateix senyor Martí plorant i dient com és possible...
No, que no marxi! L'hem de segrestar, si cal! Que no marxi!
Aquesta bipolaritat...
Que marxi! Traïdor!
Anar saltant del fred al calent...
Pobret, no l'hem tractat bé!
Això és normal que passi.
A la calle!
Perquè la relació que la gent té amb el futbol...
Bueno, és normal que tinguis una opinió, no que tinguis dues o tres opinions alhora.
No, el cas del senyor Martí és de poder aprofitar al màxim les emocions, ja que pots odiar i estimar al mateix temps.
Ell fa perquè, això, sí, toca tots els pobles.
Què de fer?
Clar, ell fa tot, però el normal és que en el futbol no és com la bioquímica. Tu tens dret a tenir les teves emocions i manifestar-les. La gent les va manifestar, al cap d'unes hores doncs, va començar a pensar, i és molt probable que el dia de l'Osasuna, jo crec que la reacció serà molt més positiva del que diu la gent. Però d'alguna manera...
Jo també ho espero, que la gent recolzi...
Fer una merda, recolzarem. Un tio traïdor que se'n va? Bones tu, li fotrem una xiulada i ja tinc preparat un cap de jabalí, un cap de girafa, si fa falta.
Però té dret a marxar, no? Si ell no...
No té dret, perquè quan una persona està cridada pel Barcelona i el Barcelona porta el cor, i el Barcelona porta... No només el cor, sinó el sou, està obligat a que fins que el Barcelona li doni la gana, ell estigui allà. I vostè bueno, qui és l'entrenador, no?
El contracte el complirà, eh? I aleshores, què ha fet el club? Com a primera reacció, per parar el cop, per parar aquestes expansions emocionals.
Estic a punt de parir, m'estic molt
aquesta
nerviosa.
Aquesta incontinència, eh? Doncs s'ha fet. S'ha de tenir un respecte, s'ha de respectar.
La merda.
Llavors, el respecte, fixa't, que no actua, aquí el torn d'intervenir l'autoajuda, no actua com un element racional. Amb això pares el cop. O sigui, ara, el Vilarrubí, el Sant Rossell, el Tito Vilanova, tots, respecte, com dient. Amb el respecte parem el cop, és una decisió personal, com si el respecte, i això és el que ens interessava, no inclogués la possibilitat de reflexionar, d'argumentar i de criticar. O sigui, jo puc respectar i el respecto i aniré a aplaudir, perquè jo aniré a aplaudir, no sí, sí. Com el senyor Martí.
Jo sé
perfectament què vull fer, vull anar-lo a aplaudir. A més, aquell dia hi aniré només per aplaudir.
Sí, perquè... quan Manel Vic digui, molt bo, molt bé.
I faci la paradilla.
Molt bo.
I s'esperi una mica més per fer amb el sí, número 2.
Aquí
és on hem de aplaudir. Víctor! És un moment que ens...
Traïdor, la calle!
Ara, segur que hi haurà algú, o el mateix, la mateixa sí. Persona, en el cas del
sí,
senyor Martí...
Sí, jo respecto, però que es quedi a Barcelona! Que
però,
es quedi!
Però això no treu, i aquí està la utilització que cada vegada es fa més del respecte, com un element de censura. O sigui, fixa't que el que s'intenta...
O sigui, tu aniràs a aplaudir-lo.
Jo aniré a aplaudir-lo.
Jo també.
Jo respecto la seva decisió.
Jo també, però que es quedi.
Però no entenc per què se'n va.
Claro.
Bueno, perquè no ho ha explicat.
Bueno, entre altres raons.
I tenim els diners.
No ho ha explicat.
I a més,
el per què.
I a més, gairebé et diria que m'és igual. O sigui, no. A mi em sap greu que se'n vagi.
A mi també.
Ja està.
A mi també.
Que ells té dret a... Com em va saber greu que se n'anés Guardiola, tot i que ho entenc.
Oh.
Ho entenc, sí, ho entenc. Però això no treu... És a dir, no utilitzem el respecte. Per exemple, et posaré un exemple d'aquests de dia a dia.
A veure.
La teva dona, els teus fills...
A veure.
Els teus fills, qui sigui.
Sí.
Tenen un moment en què decideixen una cosa que a tu no t'agrada gens. Però tu la pots respectar. Et diu, mira, farem això cap de setmana, o farem això altre, o he decidit que la meva feina ja no m'agrada, i tu penses, ostres, doncs això, saps? No ho veig bé, jo. No em sembla una bona idea. Però ho respecto. És a dir, el respecte està en la tolerància que tens respecte als altres de no intervenir per fer-los canviar la decisió. No. Però sí per argumentar-la i dir, escolta, jo no em sembla bé això que fas.
Però tu pots argumentar o pots dir quan saps les raons
sí.
Del per què.
Sí. I si
però
no te les volen donar,
claro.
I si no te les volen donar,
el
amb el rotllo del respecte no t'aturen.
No.
Tu sí, l'has sí. De tenir, evidentment, però en tot cas, no és... O sigui, el que aquesta setmana s'ha notat molt, tant en el cas del Mega com en el discurs de l'Obama, com en la decisió del Valdés, és que la llibertat i el respecte s'utilitzen com a coses de coacció i de repressió. O sigui, el que s'intenta és diem això al respecte i així ningú no dirà res, és una bona tàctica, el dia de l'Osasuna anem a aplaudir, com si s'acabés el món el dia de l'Osasuna. Si a la setmana següent el Víctor fot una cantada de collons, la gent... té absolutament
claro,
dret.
Xular-lo.
I aleshores, si se'l pita aleshores, diran, no, clar, com que se n'ha anat...
Claro, no, ja no està plo que té
tota
que estar.
Tota la vida, al Camp Nou, quan un tio la caga, menys en els últims 2 o 3 anys que tenim molta més paciència, per exemple,
Alexis.
Oh,
si no fos perquè hem guanyat tot el que hem guanyat i continuem guanyat, s'estaria a Andorra, estaria jugant amb com es deia aquell...
Amb Lucendo.
Ara, amb Lucendo.
Gran jugador.
Estaria amb Lucendo. Uh-huh. És a dir, no, una cosa no va amb l'altra. I no vol dir que siguem tots uns animals i uns irrespectuosos, no.
I després hi ha una cosa, els porters del Barça sempre han estat... Tots sempre han estat criticats i qüestionats.
Clar, clar.
Tots.
Jo, el futbolista que més he insultat en un camp de futbol és tu, Bizarreta.
Oh!
Que era dels nostres.
No t'agradava quan esperava amb una falta?
No m'ha agradat mai.
A mi sí que m'agradava.
Jo li deia sac de patates. I no parava d'insultar-lo. Però jo perquè era un malalt. I no m'agradava Zubizarreta.
A mi m'agradava
Zubizarreta. És una persona extraordinària. Mm. Un tio intel·ligent, noble, de fiar. A més, quan ha escrit alguna cosa, molt ben escrita. Jo li tinc una gran admiració i em penedeixo retroactivament de la fúria intestina que li vaig demostrar. Però
ara que parles
aleshores
de...
no el vaig respectar,
ara que
com a persona no el vaig respectar, li vaig dir de tot.
Ara que parles de
però li vaig dir de tot perquè feia unes coses molt rares.
M'agradava el Zubizarreta.
No, si és el més controvertit, era un portet sobri.
Sobri? Borratxo devia anar quan feia aquestes sortides que no, no havia manera...
No, sempre s'havia dit que Zubi era un portet sobri.
Però és que això és un altre fosisme. Quan un tio no es mou, se li diu sobri.
Bueno, t'agradava més Busquets, veig.
A mi sí.
Molt més.
El joc de peus.
Carles Busquets t'agradava.
Molt més. El joc de peus. A mi Busquets, perquè quan feia les mateixes cantades, però... Era més atrevit.
No?
Era més atrevit. Feia coses inesperades.
Jo recordo algun partit.
El regatejava cinc,
al camp del Racing, que encara recordo, sí? Un 5-0 que ens van fotre, amb unes sortides que deies... Bueno,
regatejava cinc tios de cop i volta. Sí. Això ho feia. Llavors, com a mínim, deies... Bueno, posats sí,
jo prefereixo la sobrietat de Zubizarreta.
Però amb això més. Què et vull dir? Que jo en el Zubi no el vaig respectar.
Ja,
eh? I per tant, això no... és un error. Un error. Això sí que és una falta de respecte.
Mm-hmm. És quan hi ha el però després de... Jo et respecto, però.
Quan la gent
diu però...
Nosaltres, jo respecto la decisió del Víctor, però... no la comparteixo, aniré a aplaudir-lo, crec que ha sigut un porter extraordinari, no. Em sap greu que se'n vagi i no entenc per què s'ha anat. I no l'estic no respectant quan plantejo tots aquests interrogants.
Tinc una mala notícia per tu, Sergi.
Vaja.
Qui s'ha mort?
A banda del tsunami de correus que hi ha hagut respecte al tema de la pirateria, però
sí,
això
home,
ho deixarem
estar. És habitual.
El pirata és el que se'n lucra,
no? Ja sabies,
no, només te'n dic una altra per si la vols aprofitar en un altre moment.
Que jo només he plantejat instruments de defensa contra la marabunta que dia a dia va guanyant terreny a favor de la pirateria. Per tant, estic en minoria, eh? No faig cap creuada.
Un mini titular.
Només instruments. Cada vegada que us acosti un tio i us digui que en el negoci de la música ara es fan més concerts, li dieu Herbert von Karajan.
Només una cosa, que deien que una cosa és compartir arxius i l'altra és lucrar-se
No és compartir arxius. Si jo vaig a casa teva i m'emporto el matalàs,
no comparteixo el matalàs, si no sé que dormim junts. Si jo te'l deixo,
sí. No sé que dormim junts.
Però això és com quan érem petits, que ens deixàvem un caset. Té, vols el caset i te'l copiaves a casa teva, amb un caset verge. És el mateix.
No és el mateix. La dimensió particular i familiar... que és el que posen a la llei dels DVDs quan compres un DVD. El que passa és que feu tants anys que no compreu un DVD que no sabeu de què va.
Perdona,
I allà diu,
perquè el que jo he invertit en cultura i segueixo invertint en cine, DVDs, CDs i tot això és molt més que la mitja.
El que dic és que llegeixis aquell text. I aquell text diu que el caset el pots donar al teu amic i a la teva mare i al teu germà. El que diu és que no en pots fer un ús, per exemple, tenir una pàgina en el que diverses persones que s'intercanvien coses de manera altruista i generosa, a dalt, a baix i al cantó hi hagi publicitat per totes bandes.
Ah, clar, però això és qüestió de que un munta.
Casualment
n'hi
ha.
Però aquí ningú se'n lucra. Dels que estan intercanviant ningú se'n lucra.
Escolta, tu has vist mai Haití? Tempestat de vent d'aquelles. Uh-huh. Un supermercat arrasat. Uh-huh. Vale? I veus 200 tios entrant i emportar-se televisors, neveres, sacs de patates. Ja està. A lo millor tenen motius per fer-ho.
Segurament.
Tenen motius. Però allò no, allò no és legal. No està bé.
No.
Allò no està bé. Aleshores tu em diràs, no es lucren. És una necessitat, és un moment de necessitat. Bueno, però no es pot fer. No es pot fer. I aleshores, quina és la gran intel·ligència d'aquest home controvertit? Que està aconseguint que es pugui fer.
Perquè aquest home controvertit ha dit que en el 9 mega...
Ara.
El que tu pugis, el famós
és
núvol...
És cosa teva.
Ha d'estar tot... No, estarà tot amb una contrasenya privada.
Encriptat.
Sí, i és cosa teva.
I encriptat. Per
I
tant,
és cosa teva.
Clar.
Sí.
Per tant, ja...
És a dir,
és legal,
que el tio
això.
Que va buscar la rentadora tindrà una contrasenya per poder entrar al negoci... Però ell no passarà per la caixa a pagar la rentadora. Això és el que et vull dir.
No entenc.
Les coses que et puguis baixar, tu les continuaràs sense pagar i anirà a través d'un circuit en el que els creadors d'aquella cosa...
Però si tens una contrasenya per accedir-hi, per poder-t'ho baixar.
Sí, i li pagaràs al senyor Mega, però no li pagaràs. O sigui, si el senyor Mega et dona l'oportunitat de que tu et puguis baixar
lo impossible,
el Bayona no vol un duro. Això és el que et vull dir. I aleshores, a la llarga, el Bayona no farà més lo impossible. Perquè no ho podrà fer. Perquè com que no haurà cobrat res, perquè tothom s'ho haurà baixat, el Bayona pues, estarà...
Som molts els que anem al cine encara, eh? Sí. Jo penso que seguirà podent-hi haver gent que faci cine.
Què vol dir, som molts els que anem al cine? Quants menys que fa 5 anys?
Jo dic que encara molts anem al cine...
Tu i jo continuem anant al cine. Però ara que t'escriguin, quants han deixat d'anar al cine?
Entre altres coses, t'asseguro que és també pel 21%.
De cop i volta. Els que no anaven fa 3 anys no anaven pel 21%.
Però ara hi va menys gent encara després de la pujada de l'IVA.
I han d'estar en contra del 21%, evidentment.
Clar.
I els preus dels DVDs i de les sèries
també.
Són un lladrocini.
Exacte.
També.
Exacte.
Però això no justifica l'altre. És que fixa't com em vas traient, ara m'has tret l'IVA.
No, això... no, ho trec quan dic que encara som molts, malgrat el preu, que seguim d'anar al cine.
Sí,
jo sí que em puc baixar coses, però t'asseguro que em compro CDs, em compro
però
pel·lícules,
però són problemes diferents,
cine,
però són problemes diferents, i repeteixo, jo tinc la sort de que amb això sé que estic en absoluta minoria i que no tenim res a pelar, però com a mínim, ja que tinc 32 minuts cada 15 dies, doncs aprofito per fer la meva falca.
Bueno, res, jo només et volia donar una mala notícia, que és que el Fernando...
Que no era aquesta,
No, això no era la mala notícia.
Què ha passat?
La bona.
Es veu que ja fa un temps que no pots comprar les escales mecàniques del Bauhaus, perquè ara el nou que han fet ja no hi ha res.
Escolta, aquesta persona que ha enviat, jo li respecto
Fernando.
Molt. La setmana passada jo vaig comprar això al Bauhaus.
Home, doncs me n'alegro, eh?
Aleshores,
sí que m'havia donat un disgust.
Estem en un món en què potser...
M'ha dit que era abans i que això ara ja no hi ha res.
Tenim experiències en què no les hem tingut.
Paral·lels.
Jo vaig anar la setmana passada al Bauhaus i vaig comprar 3 allargos i no sé si com són 10 gamuses amb unes escales mecàniques.
És que potser
em vaig quedar mirat i vaig apuntar quan vaig arribar a casa. Comentar-ho a la ràdio.
És que potser un altre Bauhaus i potser...
I això vaig pensar, això és la llibertat.
T'acaben de confondre amb el Monzó, dic, perquè bueno, cada dia et confonen una o dues vegades.
M'han confós amb persones molt pitjors. Per tant, estic encantat de que em confonguin amb el Monzó.
Diu, Monzó, estic amb tu. Vull dir que ho sàpigues.
Sergi Pàmies, moltíssimes gràcies. Farem una petita pausa.
On anem ara? On anem?
A una pausa, anem de botigues, a veure què trobem. A veure què trobem obert.
Con la Marujita Díaz.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.